Continguts en xarxa. El Pou.
El Living Lab de la Biblioteca Miquel Batllori de Volpelleres a Sant Cugat del Vallès ha iniciat un projecte de ciència ciutadana que consisteix en digitalitzar els capitells del monestir de Sant Cugat i convertir-los també en un model imprès en 3D. Per saber una mica més com funciona aquest projecte, quins són els objectius i com funciona tot plegat, tenim nosaltres a un dels impulsors, el Fernando Vilariño, que a més és professor de l'Autònoma i subdirector del Centre de Visió per Computador de la mateixa universitat. Fernando, moltes gràcies per venir.
Gràcies a tu.
Heu acabat ara fa poc la primera fase d'aquest projecte. Des del punt de vista tècnic, com funciona?
Aquest projecte va començar fa ja uns mesos amb una iniciativa amb el museu, que de fet ja hem portat converses des de fa anys. El que volíem era fer un catàleg en 3D d'una de les joies de la corona del patrimoni cultural de Sant Cugat, que són els capitells romànics del claustre del monestir. Llavors, el que vam acordar fer és una acció que va constar de diverses parts. La primera és una acció de capacitació, ensenyar, compartir amb els usuaris de la biblioteca Miquel Batllori, on es troba el Living Lab, com fer un escaneig en 3D fent servir els seus telèfons mòbils, és a dir, una tecnologia a l'abast de tothom. Després d'aquest primer taller, faríem una sortida al museu, per tal de fer fotos als capitells i amb aquestes fotos poder crear els nostres models 3D. I la tercera fase seria ja fer els models en 3 tridimensionals penjats a una web. Per últim, per tal de tenir una versió física d'aquests capitells, els hem imprès fent servir una impressora 3D.
I la pregunta és la pregunta central de tot plegat. Per què?
Per què? Això està dintre d'un context, que és el Library Living Lab. El Library Living Lab és un projecte que ja porta anys, és un espai que es troba a la Biblioteca Miquel Batllori, en el qual volem explorar com la tecnologia transforma l'experiència cultural de la gent. I això ho volem fer d'una manera molt concreta, que és fent partícips a tots els actors socials i amb una visió centrada en el ciutadà, centrada en la persona. Això és un Living Lab. Per nosaltres, aquí tenim tots els actors, que és l'Ajuntament, les institucions públiques, la Diputació de Barcelona, la seva xarxa de biblioteques, les universitats, Universitat Autònoma i Centre de Visió per Computador, Centre de Recerca, i també l'Associació de Veïns, els veïns del barri. En altres accions, també inclòs petites empreses que ens han ajudat a desenvolupar els reptes que hem programat. En aquest cas, el repte clar era el patrimoni cultural. Nosaltres tenim al nostre abast el patrimoni de Sant Cugat, però volíem fer un procés de cocreació, és a dir, crear nou patrimoni cultural. I aquest nou patrimoni cultural és ara patrimoni digital. Aquest patrimoni digital què és? Doncs són les versions digitalitzades, les versions en 3D, que nosaltres podem veure en una web d'aquests capitells. Però és més que això, perquè gràcies a que tenim aquests models amb una alta definició, llavors, podem veure detalls que mai abans havíem pogut veure, perquè ens podem apropar, podem fer un zoom, podem rotar-lo, podem trobar la perspectiva que, si estàs al costat del capitell per qüestions de seguretat i per qüestions de conservació...
I perquè no el pots arrencar del lloc, tampoc.
Ni podem, ni ens deixen, ni volem,
no, tampoc. No hauríem d'arrencar-lo, al principi.
Aquí el que tenim ara és la possibilitat de gaudir. I el que volíem era poder gaudir del patrimoni. I nosaltres, com a centre de recerca i centre d'innovació tecnològica, a la qual transferim a les empreses i a la universitat, a través de la universitat, el que volem és, el que volíem en aquest cas, era que tot això doncs, arribés a un resultat que abans no teníem. És a dir, és una innovació. Mm-hmm.
Aquests capitells són del segle XIII, obra d'Arnau Cadell. De moment, fins a aquesta fase, n'hi han de digitalitzat, si no m'equivoco, 11, no sé si incerto el número, ara el dic una mica
sí,
de memòria.
Tu saps bé.
Són 144. Quant de temps es pot trigar a digitalitzar tot això?
La nostra intenció és tenir-los tots digitalitzats a la primavera. En aquesta primera fase, el que hem fet és el pilot, amb un conjunt d'usuaris que són els que ens han donat també la pauta per saber com hauria de ser aquest procés de digitalització i com hauríem d'integrar dintre de la biblioteca i com hauríem de connectar a l'Ajuntament i com hauria de participar al museu i quin és el paper que aquí podria jugar la Diputació. I aquesta és la clau del Living Lab. Tot el procés en si mateix és un experiment que ens permet definir com es fa això bé. I ara, a partir de l'octubre, doncs farem una nova sessió convidant a tots els ciutadans, a tots els que vulguin participar.
Emplacem a tothom que es vulgui acostar aquí a Sant Cugat a gaudir d'aquesta experiència, que de fet és nova, és novedosa, és una cosa que no s'ha fet.
No, correcte, i sobretot, tal com deia al principi, la nostra ambició va molt més enllà de la digitalització, que en si mateix és un projecte que, de fet, el museu entén també com prioritari, perquè, per descomptat, és una manera de difusió, també, del patrimoni del qual el museu és responsable. Però, com deia, va més enllà. Això només és una de les coses que hem fet i farem al Library Living Lab. I és una manera de fer. Aquesta nova manera de fer és la manera en la qual nosaltres podem resoldre els reptes de la nostra societat. Fa uns dies, a la última conferència de la xarxa europea de Library Living Labs, que aplega tots els Living Labs de tots, gairebé tots els països d'Europa, amb més de 150 membres, vam tenir el plaer de sentir el sotsdirector general de les Nacions Unides, que va dir que els reptes que tenim ara, els reptes de desenvolupament sostenible, no els podem resoldre només amb una associació, amb una institució. Necessitem tots i centrats en la persona. I clar, nosaltres no podem estar més d'acord. Aquesta acció és una de les següents accions que nosaltres farem per tractar d'impulsar aquesta forma de fer les coses en la nostra societat.
Uh-huh. Ah, precisament ara parlaves d'aquesta xarxa europea de Living Labs, de la qual, a més, hauries de l'audiència, n'ets president, per tant, és bo saber-ho. Per les persones que no sàpiguen què és, abans n'has fet un petit esbós, què és un Living Lab? I on trobem Living Labs? A Catalunya, per exemple.
Els Living Labs van néixer fa ja uns anys com una manera de que les petites empreses, les SMEs, les pimes, poguessin desenvolupar nous productes o nous serveis. I per això connectaven amb les universitats, han connectat amb les universitats i amb les institucions públiques, però amb la visió de que els seus productes fossin provats, testejats per usuaris. I aleshores teníem la visió de l'usuari del producte, amb la qual cosa aquest producte estaria, o el servei, estaria orientat a les seves necessitats. Això és un Living Lab. Es diu Living perquè es produeix aquest procés d'anàlisi en un entorn real, mentre la persona viu. I és un lab perquè no és un producte final. Estem experimentant. Les coses poden sortir malament. Aquesta visió ara s'ha extès i ha connectat també amb transformació social. És a dir, com deia abans, ara mateix, a la transformació digital, els canvis que tenim, el cotxe autònom, l'accés a internet, la salut, tota la digitalització, que no és només una transformació industrial, sinó que realment és una transformació de les persones que ens afecta a les nostres vides, implica que han d'estar tots els actors connectats. I per aquesta raó, els Living Labs poden ser molt útils, instruments útils, de cara als propers anys dintre de la transformació digital.
Mm-hmm. Perquè a les persones que s'acostin, per exemple, jo tinc la imatge en concret aquest de Volpelleres, què es troben a dintre d'un Living Lab? Què és el que hi podem trobar dins d'aquests equipaments?
Concretament en el Library Living Lab, com que explorem com la tecnologia transforma l'experiència cultural de la gent, el que trobarem són coses relacionades amb la tecnologia. Però no només això. Trobarem, per exemple, una impressora 3D, trobarem noves ordinadors i pantalles amb noves maneres d'accedir als continguts digitals, perquè, de fet, també és la nostra capacitat, la del centre de visió per computador. Però trobem més. Hi ha coses que no es veuen. Em preguntaves abans quins altres exemples podem trobar a Catalunya. Tenim, per exemple, el City Lab a Cornellà, que fa molts anys que ha desenvolupat tasques en la capacitació digital. Un dels projectes pioners va ser també al Senior Lab, en el qual els avis, que moltes vegades tenen tants problemes per a l'accés a internet, van poder crear una comunitat pròpia. I això són algunes de les bases, jo crec, dels punts claus. Com desenvolupar aquestes noves coses a través de la comunitat, que la comunitat s'empoderi, d'alguna manera, del procés d'innovació.
Mm-hmm. En aquest cas, però, estaríem parlant només de Cornellà i Sant Cugat o en trobem més casos?
Tenim casos.
Algun més, breument, perquè ens queda poc. Però
tenim casos al Maresme, Barcelona Capital, també és membre de la xarxa europea de Libid Labs, amb BCN Lab, i de fet existeixen també al voltant de Catalunya accions no només centralitzades, sinó també a Lleida, també als Pirineus, tenim alguns exemples. Poc a poc aquesta visió s'hi va extenent per arreu de tot el país.
Doncs, Fernando, moltíssimes gràcies per explicar-nos una mica aquest projecte de digitalització de Capitells, un projecte més de ciència ciutadana que presentem aquí al POU, i també una mica conèixer, encara que només sigui un tastet, què són els Living Labs i que veiem que és una cosa que probablement ens sentirem a parlar en un futur. Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Al POU.
Continguts en xarxa.